les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia a tothom. Són les 8 d'avui, que és dimecres 13 de març del 2021. Un dia que serà radiant pel que fa al temps, tot i que a primera hora fa més fred perquè no hi ha hagut núvols aquesta nit, arribarem a una bona temperatura de 18 graus. Ara mateix tenim 4 graus a Pals, tenim 3 graus a Casavells i tenim 3 graus a Castellaro. Una notícia que ens ha sorprès i que serà la notícia del dia avui al Supermatí, que és que l'AP7, la principal via d'accés al Baix Empordà, serà gratuïta a partir del 31 d'agost. És a dir, per accedir, per venir de molts punts del país fins al Baix Empordà, no haurem de pagar peatge. Això s'havia anunciat, però ara el govern espanyol ha confirmat que serà així i que no renovarà aquesta concessió, que era una de les opcions que es plantejaven en plena pandèmia per no perdre ingressos. Doncs no, ara el govern espanyol ha dit que no renovaran la concessió i que, per tant, serà gratuït. I això és una molt bona notícia, certament, per les persones que ens hem de moure molt fora del Baix Empordà i per feina o pel que sigui, i que haurem de deixar de pagar els 4-7 euros que havíem de pagar cada dia. Bona notícia. La que no és tan bona notícia és el fet que Verges suspèn la processó i la dansa de la mort d'aquest 2021 per dificultats per assajar, per la impossibilitat que hi hagi aglomeracions i perquè queda molt poc per la Setmana Santa i perquè no han pogut fer càstings. I també us explicarem, i això us avancem aquí a Ràdio Capital, que el grup Costa Brava Centre exigeix ajudes a l'Estat per posar treballadors discontinus en ERTO. I és que un jutge va donar la raó a UGT i va dictar que els treballadors fixes discontinus també han d'incloure's en l'ERTO, i això no els sembla gaire bé al grup Costa Brava Centre en les seves condicions actuals. I acabarem el Supermatí, per cert, explicant que com han viscut les gosseres aquesta època de pandèmia, perquè sembla que hi ha hagut més adopcions i menys abandonaments. El que dèiem, bones notícies. Avui al Supermatí, com que és dimecres, acabarem el programa parlant de llibres amb la Teresa Calabús, connectarem amb la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí, però abans parlarem d'aquesta suspensió de la dansa de la mort, de la processó de Verges i la dansa de la mort, i ho farem amb els seus responsables, que aquí trucarem d'aquí ben poca estona. Ara saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital amb l'Anna Salvador. Anna, què tal?
Hola, bon dia.
L'Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Paula Balsebre, què tal? Bon dia. Aviam, connectem amb la Paula.
Hola, bon dia.
El govern espanyol confirma que l'AP7 deixarà de ser de pagament al tram que condueix a l'Empordà.
El ministre de Transport, José Luis Ábalos, assegura que l'Estat no allargarà la concessió de l'AP7 entre Tarragona i la Jonquera i que, per tant, a partir del 31 d'agost, l'autopista passarà a ser lliure de peatge.
Verges,
la situació de la pandèmia ha obligat la solució de la...
Un moment. Verges, això, suspèn la processó i la dansa de la mort del 2021.
La situació de la pandèmia ha obligat la solució de la processó de Verges i l'Ajuntament del municipi a cancel·lar aquest any també la processó i la dansa de la mort per la Setmana Santa 2021.
I el grup Costa Brava Centre exigeix ajuts a l'Estat per posar els treballadors discontinus en ERTO.
A finals de febrer, un jutge va donar la raó a la UGT quan va dictar que els treballadors fixes discontinus han d'incloure en un ERTE i no només els treballadors donats d'alta en el moment de fer-lo. Des del grup Costa Brava Centre asseguren que hi estan d'acord perquè cal ajudar els treballadors, però també exigeixen que l'Estat ajudi les empreses.
L'import màxim de les subvencions per reformes de comerços i terrasses de Begur serà de 4.000 euros, tal com va explicar el Supermatí d'ahir Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica.
Sí, s'ha obert a Begur una convocatòria de subvencions per a la millora i la modernització dels comerços i terrasses de bars i restaurants. Tots els locals que necessiten fer una reforma de l'espai poden accedir a aquesta subvenció. No hi ha limitació del nombre d'establiment que s'hi pot acollir ni tampoc cap criteri estètic.
Gràcies, Sandrín. Bon dia.
Bon dia.
Endesa detecta més de 3.300 fraus elèctrics a les comarques gironines el 2020, que és més del doble que ara fa 5 anys, Eugènia.
La companyia assegura que l'energia defraudada de la demarcació equivale al consum mensual de 199.000 llars. La companyia també ha subratllat que l'ús dels dispositius d'intel·ligència artificial ha marcat un abans i un després a l'hora de combatre el frau.
I avui, Eugènia, analitzarem com ha afectat l'any de pandèmia a les gosseres del Baix Empordà.
Les adopcions han augmentat al llarg d'aquest temps de confinament, així coincideixen l'APA de Palafrugell i el Bubupac de la Bisbal d'Empordà. Tot i així, les conseqüències econòmiques han fet que algunes persones ja no es puguin fer càrrec dels gossos i, per tant, els portin a la gossera.
I el Museu de la Pesca activa una plataforma de venda d'entrades online coincidint amb la reobertura de les activitats. Una també bona notícia que repassem amb la Paula Balcebre.
El nou sistema de compra online s'ha posat en marxa coincidint amb la reobertura de les activitats que havien quedat aturades per les restriccions aplicades per la Generalitat per frenar la Covid-19. A més, es seguirà oferint la venda d'entrades al mateix Museu de la Pesca.
Moment per saludar l'Albert Aparicio, que ens porta la informació del temps. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ahir, per fi, vam poder tornar a veure el sol i sembla que avui ens espera un dia ben assolellat. És així, Albert?
Així és. De fet, avui encara farà més sol que ahir, en un dia on es consolida aquest bon temps, amb pràcticament cel serè al llarg de tota la jornada. Cal dir, però, que l'absència de núvols també ens ha portat una davallada en la temperatura mínima i la nit i primera hora del dia són fredes. Localment s'han fregat els 0 graus a l'interior del Baix Empordà durant la passada matinada. Pel que fa a temperatura màxima, aquesta situa uns confortables 18 graus al migdia amb una gran amplitud tèrmica. Demà es continua imposant el temps assolellat, tot i que amb la presència d'alguns intervals de núvols prims i alts. La màxima, però, fregarà els 20 graus amb vent fluix de Garbí. A partir de divendres, nou canvi de temps, tornen els núvols i també els ruixats, així que podeu aprofitar el sol avui i demà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Vuit i set minuts. Avui el comentari del dia ens envia l'escriptor i antropòleg Adrià Pujol.
Hola, bon dia, benvinguts oients de Ràdio Capital. El meu comentari d'avui és un comentari que normalment faig als mitjans, o per escrit o de viva veu, l'endemà o al cap de pocs dies del 8 de març. Perquè, aviam, el que diré ho sabeu tots, però no està de més dir-ho. Després del 8 de març, del Dia de la Dona, del Dia de les Dones, n'hi ha qui en diu el Dia de la Dona Treballadora, és igual, el 8 de març tothom sap quin dia és. Enllà dels discursos d'aquell dia, enllà que aquell dia fem una mena de, no tots els homes, però alguns, una mena de Santa Àgueda, no? Aquella cosa, bueno, avui és la festa de les dones i avui, va, avui cuinem nosaltres. Doncs no, el comentari que crec que s'ha de fer cada any, i els anys que queden encara, és que el 9 de març, el 10 de març, l'11, el 7, el 6, el 5 també són el dia de la dona, de les dones i de les dones treballadores, de les nostres filles, companyes, mares, àvies, parents, no parents, és igual. El dia de la dona, el dia de les dones, el dia del respecte mutu, del compromís tribal, el dia del reconeixement de l'altre, és cada dia. I aquest era el meu comentari d'avui. Estimats oients de Ràdio Capital, que vagi molt bé el dia. Sembla ser que s'ha obert el cel després de tants dies grisos, així que sí a tot i endavant.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui la cançó del dia és una novetat d'avui mateix, i és que La Casa Azul ha tornat amb Entra en mi vida, l'avançament del nou disc que podria arribar al 2022. Avui és la cançó del dia.
Qué bello el amanecer, qué lúcido me siento. La noche ha sido larga y por momentos pensé que no acababa. Tenía tanto miedo en la refracción astral. Mi sistema vascular recupera su pulso. Mi mente se calma como se calma el viento. Y aunque hace tiempo que no vamos al centro y nos perdemos por la noche, recuerdo cómo saltabas y cómo reías por los aledaños. derivo en aguacero, y el aguacero derivo en huracán, y un huracán hace estragos y deja silencio, y el silencio lo aniquila todo. Sin aspavientos, solo queda oscuridad. Tener toda la casa del revés, yeah. Pero ya no te esperaba y creo que es el fin del bloqueo en mi cabeza. Siento que tengo la certeza por una vez. Y aunque hace tiempo que me siento disperso y no consigo despegar, yo presiento que algo se mueve, que es el momento, que ya no vamos a mirar atrás, que el huracán derivará en aguacero y el aguacero empezará a agonizar y volverá a la bonanza y el fin del silencio, que el silencio que rompía todo sin aspavientos, que nos hundió en la oscuridad.
El més nou de la Casa Azul que s'ha estrenat avui mateix és Entra en mi vida, que ja sona a Ràdio Capital.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar. Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada. Obrim de nou el restaurant perquè puguis gaudir del menú de la garallinada i de la millor cuina mediterrània amb productes de proximitat. Vine a fer el vermut o a dinar al Balcó de Calella, un lloc idíl·lic en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. I si ho prefereixes, El Balcó de Calella a casa. Els millors plats de la nostra cuina a casa teu. El Balcó de Calella. Visita el nostre web www.elbalcodecalella.com o truca'ns al 600 89 62 53 71.
Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, som Dolors Bassa, presa política i exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies. El meu missatge és per poder-vos felicitar per aquests 20 anys. Felicitar a tota la gent de l'equip, però especialment aquells que busqueu les notícies. Felicitar-vos perquè sou importants al territori i per la vostra trajectòria professional feu que cada dia Ràdio Capital sigui el referent de molta gent de l'Empordà i més enllà de l'Empordà. Felicitats i esperem que durant molts més anys pugueu tenir oients i persones que us escoltin de la mateixa o més cara. Res més i desitjo que tingueu un bon any i sobretot molts més anys. Una abraçada groga i lila.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Passen pràcticament dos minuts d'un quart de nou del matí. L'associació La Processó de Verges i l'Ajuntament del municipi han decidit que aquest any tampoc no es podrà fer la processó i la dansa de la mort per la Setmana Santa degut a la situació de la pandèmia.
En el comunicat expliquen que la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia fa que resulti improbable poder celebrar els actes tal i com es coneixen, tenint en compte que les restriccions establertes no permeten la celebració d'actes i activitats de cultura popular i tradicional per les aglomeracions. També recorden que la processó de Verges i la dansa de la mort necessita una organització complexa que requereix de molts mesos d'antelació per a la seva preparació i que amb la normativa no poden fer càstings pels papers vacants ni assajar. Asseguren que és un cop molt dur pel municipi que per segon any consecutiu han hagut de suspendre els actes de Setmana Santa, però que esperen tornar a la propera edició amb energies renovades i amb més il·lusió que mai.
Doncs avui al Supermatí podem parlar amb un membre de l'organització d'aquesta processó, que és en Santi Gifre. Santi, bon dia.
Bon dia.
Us esperàveu, després de la suspensió de l'any passat, haver-ho de suspendre de nou aquest any?
Bueno, el millor hauria sigut que no, per tothom, però, bueno, vist com va tot, doncs no hi ha cap més remei que... Pues que ens hem de mirar de protegir entre tots i si no es pot, no es pot. És dolorós, per nosaltres.
Quan heu pres la decisió, o sigui, fins a quin moment encara pensàveu que es podria fer?
Bueno, l'associació és una... L'associació nostra és una entitat que hi ha una junta i ens anem reunint periòdicament durant l'any. Bàsicament a l'estiu és quan descansem més, però la resta de l'any ens anem reunint i anem veient més o menys com va la cosa, no? Perquè és molt... molt gran, la processó porta molta feina, i bueno, ja hem anat veient el transcurs de com anava tot, i vas veient que no arribes, que no arribes, que no arribes, i bueno, la decisió ja fa un mes i mig, que ja estava més que presa veient com anaven les coses, el que passa que bueno, esperes a l'última hora poder-ho fer públic, diguéssim, no?
Clar, no és qüestió de la mobilitat, vaja, potser sí, però ahir el govern deia que possiblement la mobilitat comarcal hi serà, per és a dir, mobilitat més enllà de la comarca hi serà per Setmana Santa. Suposo que, clar, hi ha problemes de logística, lògics, no? Quins han estat els principals problemes?
Sí. M'ho acaba de dir la pregunta, sisplau?
No, anava a dir quins han estat els principals problemes de logística amb què us heu enfrontat aquests dies?
Bueno, la logística... La qüestió és, potser no és la mobilitat, és el fet de la concentració de gent. Que concentres molta gent en un dia. Nosaltres fem la processó només un dia, no és com un teatre, no? I per un teatre té un aforament d'un 50%, no? A part de l'aforament, doncs també hi ha la part econòmica, no? Si no podem omplir el teatre, clar, tampoc econòmicament ens surt gaire rendable, la veritat.
A quin cost té? O que sé, què costa fer la processó de Verges? I és, normalment és rendible econòmicament? És a dir, dona beneficis?
Com?
Dic, quin cost té fer la processó de Verges i si normalment dona, és rendible econòmicament, si dona beneficis o simplement serveix per donar, per cobrir els gastos?
Bueno, la processó de Verges és una... normalment els últims anys hem anat tinguent unes subvencions de cultura, però clar, eren molt importants per nosaltres. Ara, degut a les crisis i tot plegat, doncs també els van disminuint a poc a poc. Amb l'aforament que tenim a la plaça no és factible del tot, diguéssim, no? Llavors, bueno, pot ser algú de merchandising, però clar, el que ingresses a classe, a la plaça, és molt important, diguéssim. Llavors, quan entre una cosa i l'altra, no arribes.
Fareu alguna activitat per poder mantenir allò viva més, la processó una mica més viva després de 2 anys en què s'ha hagut de suspendre?
Bueno, mira, l'entitat, per exemple, ara aquest últim any ha fet unes mascaretes per poder anar ingressant alguna cosa i també per protegir la gent del poble, però no crec que fan res. Vull dir, l'any passat sí, vàrem improvisar una cosa a través de TV3, aquest any no sabem encara ben bé si farem alguna cosa així o no, però clar, si es fes alguna cosa seria no sé, un recinte tancat, per exemple, molt reduït, però t'ho dic, avui és molt i molt difícil, eh?
Teniu por que aquest 2 anys de no fer-la facin encara més difícil arrencar l'any que ve?
No ens preocupa. No ens preocupa això, perquè suposo que hi haurà moltes ganes de fer-la, no?
Sí, no? Sí,
però sí. Però sí que els últims anys, potser costa una miqueta més trobar gent per fer alguns papers i bueno, abans potser havia, la gent tenia menys coses o no sé com dir-ho, saps? I ara a vegades costa més, però no és una cosa de la pandèmia, no? És una cosa, poder també afectarà una miqueta més, la pandèmia. Clar, hi ha gent que prepara papers durant una pila de mesos i ara ha estat 2 anys sense fer aquest paper, no? Llavors, bueno, suposo que suposarà un esforç per tothom, això. Però, bueno, jo crec que segur que es farà, eh? Vull dir, tenim molt clar que si s'ha fet durant tants anys, per exemple, ara hi ha molta tecnologia que abans no hi era, saps? Però si tinguéssim que anar enrere, diríem enrere, tenim pas cap problema per això, eh?
Sí? Què vols dir?
No, que nosaltres, per exemple, hem invertit en molta tecnologia, en fer que cada vegada sigui més lluïda, no? Mm-hmm. Però que, no sé, m'ho invento ara si és per sobre, eh? Que si en vez de poder llogar tants aparells electrònics que en llogues 50, només en llogues 25, doncs ho passaríem en 25, m'entens el que t'ho vull dir?
Ja.
Saps? Però la posició s'ha de fer, home.
La capacitat d'adaptar-se, no?
Fa 50 anys no hi havia els aparells que hi ha ara i es feia igualment, m'entens el que t'ho vull dir?
Sí.
Saps? Passa que la vas adaptant als temps, va, jo crec que el principal és fer-la, no? Més que no pas, és, saps?
Perquè quanta gent solia venir a veure la processó?
Bueno, més o menys, mira, hi ha un aforament al teatre, que són unes 1.600 persones, unes 1.600 entrades, que abans eren més, però es van reduir perquè la gent estigués més còmoda, vale? I llavors pels carrers, perquè el teatre s'ha de pagar per veure el teatre, vale? És una representació. Però llavors pels carrers, pues, varia una miqueta, no? Un any en pots tenir potser 5-6 mil i un altre any en pots tenir 8 o 9 mil. Clar, aquests últims anys venia molta gent i fa molt el temps, també, saps? Però bueno, ara els últims anys ve bastanta gent, estem molt contents, eh? Bon senyal, també.
Clar, segur que tota aquesta gent...
Les entrades, per exemple, del teatre, doncs sí. Portàvem 2 o 3 anys que s'esgotaven abans del dia, ja, ja, saps? Compràvem per internet, una altra cosa que vam posar nova de tecnologia, diguéssim. Antigament es havia d'anar a la caixa, reservar una entrada... És diferent, ara per internet tothom es pot accedir, diguéssim, no?
Ja, clar, el problema és que no és tant la mobilitat com deies, perquè 5.000, 10.000 persones, 18.000 persones ja les trobaríem dins la comarca per poder-ne reveure, sinó que, clar, acumular 18.000 persones al carrer que és molt complicat. Bé, doncs, ànims i esperem l'any que ve poder-hi anar i ser-hi tots.
Segur que sí, home. Això sí, el més important és que pugui ser-hi tothom. Que, això és el més important.
Que tinguis molt bon dia.
Gràcies, maco. Vinga, adéu.
Seguim al Supermatí, seguim a Ràdio Capital, expliquem notícies, per exemple, les persones que l'any que ve vulguin anar a la processó de Verges i vagin per la P7, doncs que sàpiguen que no hauran de pagar. que el govern espanyol ha confirmat que l'AP7 deixarà de ser de pagament el tram que condueix a l'Empordà. És a dir, de fet, deixarà de ser de pagament entre Tarragona i la Jonquera, és a dir, tot el seu ample. El ministre de Transports, Josep Lluís Ábalos, assegura que l'Estat no allargarà la concessió de l'AP7 entre aquest tram i que, per tant, a partir del 31 d'agost, l'autopista passarà a ser lliure de peatges. Anna Salvador.
En una resposta al senador Jordi Martí, el ministre ha avançat que d'aquí a poc, en concret ha parlat de setmanes, el govern espanyol licitarà els contractes d'explotació i conservació de tots aquests quilòmetres d'autopistes, així com també del seu centre d'operacions. Això sí, Ábalos no ha anat més enllà i ha evitat respondre com es finançarà la P7 quan reverteixi a l'Estat. Sosté que cal reflexionar-hi conjuntament amb la Generalitat i trobar més consens.
Y bueno, le vuelvo a decir lo mismo, no vamos a prorrogar la concesión de la P7 y la P2, ¿no? Por lo tanto, eso ya constituye una importante noticia y el contrato, como bien sabe, finaliza en agosto del 21. ¿Qué estamos haciendo? Pues redactando actualmente un estudio de distribución del tráfico y de necesidades en la red de carreteras del Estado ante este próximo escenario. Lo cierto es que ahora mismo estamos preparando la licitación de los contratos de conservación y explotación de los 6 nuevos sectores que passaran a gestionar aquestes autopistes que revierten a l'Estat.
Durant el ple del Senat, el republicà Jordi Martí ha recordat al ministre que l'AP7 ja està del tot amortitzada, després de les diferents concessions que ha tingut l'autopista d'ençà dels anys 70. El 31 d'agost s'acaba precisament la que està a mans d'Abertis i que abasta els 246 quilòmetres que s'estenen entre Tarragona i la Jonquera, dels quals 90 discorren per comarques gironines. Martí ha subratllat, però, que menys de 6 mesos perquè s'acabi aquest termini, encara es desconeix quin serà el model de gestió que es vol implantar.
Total, que aquesta és la notícia, eh? AP7 gratuïta i molts desplaçaments gratuïts, per tant, per accedir a la Costa Brava. No sé si això potser també implica o té conseqüències en el fet que hi arribi més gent. Ja ho veurem. 8:27, més notícies. A finals de febrer, un jutge va donar la raó a l'UGT quan va dictar que els treballadors fixes discontinus s'han d'incloure's en un ERTO. I no només els treballadors donats d'alta en el moment de fer aquest ERTO. Per això, el grup Costa Brava Centre vol que l'Estat assumeixi aquests expedients de regulació temporal d'ocupació dels fixes discontinus.
Des del grup Costa Brava Centre asseguren que hi estan d'acord perquè cal ajudar els treballadors, però també exigeixen que l'Estat ajudi les empreses. La gerent de l'associació, Judit Lloberol, explica que hi estan d'acord perquè és cert que ajuda a millorar la situació dels treballadors fixes i discontinus. Remarca també que de moment no hi ha hagut cap queixa per part de les empreses del grup.
Llavors, el més idoni sí que és que les empreses cridin aquests treballadors, que de fet quan els pertocava, que és quan començarien l'activitat en un any de normalitat, puguin tornar a cridar aquests treballadors, els puguin afegir dintre d'ERTO perquè la seva situació econòmica i laboral no es vegi perjudicada.
Tot i això, Judit Lloberol també apunta que les empreses s'hauran de fer càrrec dels costos de seguretat social. Per això exigeix que l'Estat assumeixi aquest cost per no sobrecarregar les empreses, que ja no poden obrir ni treballar amb normalitat. Assegura més que les autoritats haurien de buscar altres sistemes per trobar una altra solució.
Però sí, que l'Estat s'hauria de fer càrrec d'aquesta despesa que li comporta a l'empresa tornar-los a posar l'ERTO, o que millori la situació d'atur d'aquests treballadors, que els hi aturessin el desgast d'atur, perquè clar, aquesta gent està gastant dies d'atur i en un moment que no tindrà més atur. Hi ha altres sistemes, vull dir que s'haurien de buscar altres sistemes per afavorir la situació del personal i per no sobrecarregar de despesa econòmica de recursos humans a les empreses.
Doncs sí, i de fet el grup Costa Brava Centre també ens explicava que serà una setmana santa complicada per l'hostaleria.
La gerent explica que molts hotels no obriran aquesta setmana santa. Assegura que gran part de la restauració sí que ha pogut obrir, però que posar en funcionament un hotel amb confinament comarcal és complicat. Per això molts optaran per no obrir fins ben bé al maig.
Però hi ha allotjaments que no poden sostenir una obertura, un allotjament en una estructura molt grossa i no ens plantegen obrir. Llavors, si obren el comarcal, òbviament els hotels i alguns càmpings s'animaran més a obrir. Almenys, per exemple, que deixessin fer el que van deixar fer a finals d'estiu, que era poder mobilitzar-te fora de la comarca amb una reserva hotelera o a segones residències.
Doncs bé, això és el que està sobre la taula, certament, perquè ahir, escoltant la consellera Meritxell Budó, la consellera de la portaveu del govern, explicava que estan estudiant certament a partir de la setmana que ve o de l'altra permetre la mobilitat entre comarques, per exemple, com va passar l'estiu per anar al Nadal, per anar a segones residències o a hotels si tens una reserva. Això és el que està sobre la taula ara mateix, segons el govern. Després veurem si les dades des d'ara fins a la Setmana Santa acompanyen o si al final el Procicat ho decideix. Però la consellera de Salut ja deia ahir que sí, que confinament comarcal té els dies comptats. I ho deia clarament, de fet. Veurem què passa, però a hores d'ara sembla més que, segons les paraules de la consellera, no m'estic inventant res, segons les paraules de la consellera, sembla més que hi haurà mobilitat més lliure que confinament comarcal. Per cert, encara hem de parlar de la restauració perquè hi ha unes ajudes als restaurants i als comerços de Begur perquè reformin les seves terrasses i ahir ens explicava els detalls el regidor responsable de tot plegat, que és l'Eugeni Pibernat. De fet, Pibernat explicava que l'import màxim de les subvencions és de 4.000 euros i tot això ho ha recollit la Sandrín.
Sí, a Begur s'obre una convocatòria de subvencions per a la millora i la modernització dels comerços i terrasses de bars i restaurants. De fet, aquesta subvenció ja s'havia fet fa uns anys i es va llavors a modernitzar uns quants comerços i terrasses. Tot i així, una part dels establiments del municipi no hi va tenir accés i és la raó per la qual s'obre ara una nova línia. Tots els locals que necessitin fer una reforma de l'espai poden accedir a aquesta subvenció, que cobreix un 10% de les despeses de la reforma fins a un màxim de 4.000 euros. No hi ha limitació del nombre d'establiments que s'hi pot acollir, ni tampoc cap criteri estètic. Al contrari, des de l'Ajuntament no volen uniformitat i deixen la lliure creativitat dels propietaris. Com afirma Pibernat, només es tracta d'una actualització i modernització per millorar la presència de l'establiment.
No hi ha cap mena per dir alguna cosa, de criteri estètic en el sentit d'uniformització. Vull dir, no volem uniformar ni a les terrasses ni als comerços. Vull dir, cada un pot fer exactament el que vulgui i deixem lliure creativitat a...
I amb les mesures restrictives actuals, quants bars i restaurants estan oberts a Begur i com preveu el regidor que aniran els propers mesos? Per exemple, es podrà celebrar la Fira d'Indians?
Ara per ara hi ha una quinzena de restaurants i bars oberts al municipi i el regidor confia que per Setmana Santa hi haurà activitat i mobilitat de la gent. Pibernat recalca que l'Ajuntament depèn del Procicat i, desgraciadament, solen rebre les informacions de les mesures un dia per l'altre. També ens va informar que hi ha negocis que dubten si podran seguir oberts. De cara als mesos vinents i als actes públics, declara que l'Ajuntament descarta absolutament qualsevol esdeveniment amb massificació de gent. Pel que fa a la Fira dels Indians, encara estan valorant si podran fer-la o no i amb quin format.
Comencem a fer les típiques reunions del que en diem l'equip indià i en aquest moment estem valorant la possibilitat de veure què es pot fer, què no es pot fer. Realment és molt complicat, no tenim res decidit i això sí, descartem absolutament qualsevol tipus d'esdeveniment en el qual doncs, hi hagi massificació o hi hagi volum de gent.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital de l'Empordà, explicant-vos les notícies del dia al Baix Empordà. De seguida tornem amb més actualitat.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. la Garoinada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les Garoines als restaurants de la Garoinada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc la Judit Neverman i aquest és un missatge per felicitar Ràdio Capital pels seus 20 anys. Per molts anys més i que vagi tot molt bé.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Passen 6 minuts a 8:45 del matí. Endesa ha obert més de 3.300 expedients per fraus elèctrics a les comarques de Girona durant el 2020. Són més del doble que ara fa 5 anys. La companyia subratlla que l'ús de dispositius d'intel·ligència artificial ha marcat un abans i un després a l'hora de combatre el frau, perquè la digitalització, els comptadors intel·ligents o la monitorització de línies permeten tenir un mapa en temps real de la xarxa i detectar on hi ha consums excessius. Són detalls que donava ahir la companyia elèctrica. Ens ho amplia l'Eugènia Güell.
En paral·lel, Endesa recorda que treballa de manera coordinada amb la Generalitat, ajuntaments i policia per detectar les connexions irregulars, també vinculades amb el cultiu de marihuana. A la demarcació, l'energia defraudada durant l'any passat equival al consum mensual de 199.000 llars. Endesa ha explicat que l'ús de la intel·ligència artificial ha suposat un punt d'inflexió a l'hora de tallar les connexions irregulars, i és que en només 3 anys, entre el 2018 i el 2020, han assegurat que s'ha aconseguit detectar frau elèctric en una de cada dues inspeccions fetes arreu de l'Estat, una xifra que, atenció, duplica els registres del 2017. Endesa també ha explicat que, sobretot, aquestes connexions han aflorat gràcies a la digitalització de la xarxa, el desplegament de sensors o la implantació de comptadors intel·ligents. A més, des del 2017, la companyia elèctrica també ha implantat elements d'automatització i monitorització a la xarxa a diferents zones concretes de Catalunya.
De fet, Endesa recorda, no oblidar violacions, els fraus relacionats amb el cultiu de marihuana.
Per això, a l'hora de posar el fre a les connexions il·legals, la companyia treballa conjuntament amb la Generalitat, els ajuntaments i policies per dur a terme diferents operatius i, diuen, erradicar les situacions insegures. Aquest dimarts, Endesa ha posat xifres als fraus elèctrics que la companyia ha detectat a les comarques gironines. Durant l'any passat, la companyia va obrir 3.300 expedients per connexions irregulars arreu de la demarcació, i això suposa un increment del 115% respecte fa 5 anys, i és que el 2015 la xifra no arribava als 1.600. Així doncs, aquest increment es deu en part a l'èxit de, com dèiem, la utilització de noves tecnologies i també a eines d'anàlisi que també poden veure les dades. En paral·lel als expedients oberts, Endesa també ha donat dades sobre quina quantitat d'energia es va defraudar. Al llarg de l'any passat, l'energia defraudada de les comarques gironines amb aquesta pràctica il·legal va superar els 53,6 milions de quilowatts l'hora, la qual cosa equival al consum mensual de gairebé, com dèiem, 199.000 llars.
Un any després de la pandèmia, les circumstàncies han canviat diverses vegades amb repercussions directes a molts col·lectius i àmbits. També, i del qual parlarem avui, és el de les gosseres. Al Baix Empordà, les adopcions han augmentat al llarg d'aquest temps de confinament. Així coincideixen diverses gosseres, per exemple, l'APA de Palafrugell i el Bubu Park de la Bisbal d'Empordà.
La Cristina de Bubu Park ha explicat a Ràdio Capital que els abandonaments han estat, com sempre, casos puntuals de gossos amb problemes o persones que no tenen recursos econòmics per curar-los. De totes maneres, la pandèmia sí que és veritat que ha generat situacions econòmiques complicades a famílies que potser abans no la tenien i, per tant, ha generat altres motius d'abandonament.
Pues gent, per exemple, que ha perdut la casa, de gent que vivia en cases i tenia el gos en una casa, i què està passant? Que van a buscar-se un pis de lloguer i no li volen la mascota. L'ajuda econòmica, la gent que ens ha ajudat econòmicament, gent que inclús venien de Girona o d'un altre poble. població, portar-nos allà unes o mantes o el que bonament podien, i tampoc poden fer-nos arribar aquí de cap manera perquè no poden venir, però molt en l'aspecte econòmic s'ha notat tot moltíssim, les ajudes que teníem de socis i de tot...
A més, coincideix que la majoria de casos són gossos potencialment perillosos, ja que s'han establert ara últimament també unes lleis especials per a aquests gossos, i per tant les mesures comporten costos, i el que dèiem, que molta gent té menys diners i per tant sense feina tot va relacionat. Tot i així, Àngel Viladegut de l'APA remarca que en proporció no s'han abandonat tants gossos com altres anys.
Per ser una zona turística on la gent doncs ve a passar l'estiu i doblem la població de la zona, ens hem trobat que, com que no han pogut venir, doncs no s'han abandonat tants gossos, i hem tingut, doncs, durant l'any passat hem agafat uns 100 animals menys.
I tot plegat, com ha afectat el voluntariat?
Doncs, segons ha explicat la Cristina del Bubu Park, els voluntaris que són del municipi han seguit venint, però el confinament comarcal i municipal ha fet que molts hagin deixat de venir. Ara, de fet, no arriben a 10 voluntaris. Àngel Viladegut, de l'APA de Palafrugell, ens explica com s'organitzen amb les persones que sí que poden anar-hi.
Doncs sí, la gent pot venir, no pot entrar al centre. Hi ha unes gàbies habilitades, que és de traspàs de gossos, on... per una banda, doncs, hi ha un voluntari que rep el gos, i per l'altra, doncs, nosaltres l'entrem perquè no hagi contacte entre ells i nosaltres.
Tal com han explicat, amb la pandèmia han hagut de prendre mesures de distància, seguretat i sanejament que fan que les persones no puguin entrar al centre d'una manera indiscriminada com abans. Segons ha explicat Àngel Viladegut, també amb el confinament algunes persones han trobat una utilitat que abans no trobaven els animals, per exemple, a l'hora de passejar el gos.
3 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Acabarem explicant novetats al Museu de la Pesca. I és que el Museu de la Pesca posa en marxa un sistema de venda d'entrades online, coincidint amb la reobertura de les activitats que havien quedat aturades a causa de les restriccions aplicades per la Generalitat per la contenció de la pandèmia.
El Museu Palmusi posa en funcionament una plataforma electrònica de venda d'entrades online que permet adquirir entrades, fer reserves, així com el pagament d'activitats per internet. Les persones que utilitzen el nou sistema de compra online podran pagar l'entrada amb targeta de crèdit o dèbit. Cada entrada es podrà imprimir o descarregar al mateix mòbil. A més, en el nou sistema no substituirà la venda d'entrades al mateix Museu de la Pesca, que se seguirà oferint com fins ara. A través de l'enllaç tickets.museudelapesca.org es pot reservar i pagar de forma ràpida, àgil, còmoda i segura des de les entrades a l'exposició permanent, reservant per tant el dia i hora més adient per al visitant, com també assegurar la participació en les activitats regulars i també fer la reserva de places per a activitats gratuïtes. De fet, el Museu de la Pesca segueix apostant per la digitalització dels seus serveis, aplicant progressivament totes aquelles mesures que facin més còmode l'accés a aquest equipament i a les seves activitats de visitants i usuaris.
Paula, La posada en marxa d'aquest sistema coincideix amb la reobertura de les activitats. Quines activitats tornen?
A partir d'aquesta setmana es tornen a posar en marxa progressivament activitats com la gita guiada al castell de Sant Esteve de Mar i les barques del peix, entre d'altres. A més, el Museu de la Pesca va estrenar el setembre passat la primera audioguia que s'incorpora a Catalunya a la visita d'una llotja. La seva autorització és gratuïta per a aquell públic que fa la visita guiada a la subhasta del peix. El sistema està adaptat a les mesures Covid i es basa en targetes reciclables que inclouen el QR mitjançant el qual es permet activar el telèfon mòbil i seguir el programa, que està en un total de 4 idiomes diferents i amb un llenguatge de signes on apareixen les diverses informacions de la visita. La visita guiada a la subhasta del peix tindrà lloc cada divendres en 3 sessions, a 4:45, a les 5 i a 6:15. Com la resta de les activitats, aquesta també té l'aforament limitat. El preu per poder participar-hi és 1,50 € per persona. També aquesta setmana es torna a reprendre amb aforament limitat el show cooking a l'Espai del Peix, que serà a terme cada dissabte a la 1 i durarà dues hores i el preu per persona és de 20 euros.
A més, també s'inclouen les activitats gratuïtes presencials i mensuals.
Sí, es reprèn el dissabte 13 de març amb la visita guiada a les barques del peix, que tindrà una durada d'una hora. Ara bé, per gaudir d'aquestes propostes cal reservar l'entrada, ja que hi ha un nombre màxim d'aforament. També la visita guiada que realitza el Museu de la Pesca, amb una durada d'una hora, tindrà lloc aquest mes el dissabte 20 de març a les 5. Finalment, la visita guiada al castell de Sant Esteve de Mar es durà a terme el diumenge 28 de març a les 12 i també durarà una hora. Cal recordar que cada primer diumenge de mes el Museu de la Pesca ofereix una jornada de portes obertes a les seves instal·lacions, una activitat que el Museu Palamosí ha ampliat a tots els diumenges del mes mentre s'apliqui la restricció de mobilitat de les persones a l'àmbit comarcal.
Vuit i 45 minuts. De seguida tornem i parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la Llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, amics. Soc en Genís Bou, saxofonista i director musical dels Gramophone All-Stars Big Band. Us envio una abraçada fortíssima per felicitar aquests 20 anys de Ràdio Capital. Espero que en pugueu celebrar molts més. Una abraçada, salut.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio.
8 i 47 minuts. És dimecres, parlem de llibres i connectem amb la llibreria El Cucut de Torroella. Maria Teresa Calabús, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia.
Què tal? Com va?
Bé, bé, bé. Sí? Bueno, si no escolteu les notícies, potser estareu bé, perquè toca el sol. Si escolteu les notícies, se us espatllarà el dia, la setmana i el mes. O sigui que us aconsello mantenir la calma i fer una mica de meditació abans de posar-vos a escoltar-se, i això ja ho saps, eh?
Sí, sí.
I, en fi, bueno.
Bueno, doncs, mira, avui hem tingut una bona notícia, que és que la P7 passarà a ser gratuïta. A mi jo crec que això és...
bueno, això per l'economia, doncs molta gent pot, t'ho diràs, estupendo. Sí. No,
a més, la gent que vingui, els turistes i així, tindran més diners per gastar, perquè...
No, fantàstic. No, com a mínim farà menys mandra, o... Sí, que sí, bé. Sí. Bueno, no. Una de bona, vale, bueno, me l'apunto. Sí. La llegiré tres vegades, a veure si compensa.
Bueno, mira, te'n dono una altra que també m'ha explicat, que amb la pandèmia hi ha hagut més adopcions de gossos i menys abandonaments.
Això també està bé. Està bé, això.
També,
sí,
està bé.
Sí, simpàtic.
I una altra encara, mira, que el govern diu que potser la setmana que ve o l'altra ja no hi ha confinament comarcal. Això encara s'ha de confirmar, però ho hem de veure encara.
Vale.
Bueno, va, 10 minuts per les 9. De quin llibre parlem, sí, avui?
De feminisme.
Feminisme, molt bé.
Avui tocava parlar de feminisme, tocava parlar de tot el que s'ha publicat. Evidentment no podem parlar de tot, perquè hi ha un ventall d'obres impressionant i molt de diferents mirades, des de històrica fins a biografies, fins a un feminisme molt radical, molt polititzat, fins a aquest feminisme de consciència global, que és simplement detectar les petites actituds encara que provoquen diferències i que simplement és qüestió d'estar-hi atents. He agafat dos llibres que m'han semblat molt interessants per tothom, i un és, evidentment, La Bell Gullit, una dona que s'ha últimament, amb totes les publicacions que ha fet, fins i tot amb contes per a nens, doncs s'ha marcat ha agafat el respecte de tothom, i té moments de tot, té moments més agressius, més intensos, però també té reflexions d'una bellesa, d'una solidaritat i d'unió, de voler que entre tots simplement regni el respecte, per dir-ho ben clarament. I llavors un llibre que penso que ja és una meravella, perquè és un discurs que va fer la Chimamanda Ngozi Adichie en unes xerrades que es fan als Estats Units i que s'han fet molt conegudes, que a més les tenen algunes editades i fins i tot totes estan a la xarxa, que ja és, doncs, ponents que poden explicar, transmetre o descobrir, doncs, algun pensament, alguna reflexió. Mm-hmm. En aquest cas, el llibre és Tothom hauria de ser feminista. En el feminisme de butxaca de la Bell Gullit esmenta com a primer llibre de referència per començar a identificar aquestes petites actituds masclistes i que són difícils de detectar en aquests moments, perquè ja estan molt tapades, vull dir, no perdem ja del més agressiu, sinó dels detalls, no? I la Chimamanda això ho explica molt bé, poder també perquè, posant-nos a la pell de la dona africana, estem veient el que potser nosaltres vivíem fa 30 anys o 40 o 50, no? La típica anècdota de la Chimamanda, ella explica que un dia anava amb un amic, ella evidentment es relaciona amb gent de tots els països, i anava amb un amic que li deia que li semblava que ara les feministes estaven com demanant ja un coses massa exagerades, perquè ja no hi havia actituds masclistes. Quan ell mateix va protagonitzar l'anècdota de que arribant a un restaurant que hi havia parc a cotxes, i que aquests parc a cotxes, a més, hi són perquè necessiten els calés per fer-ho, vull dir que és una mica aquesta consciència de que si jo tinc diners per pagar això, he de demanar aquest servei, per tant, fer-m'ho jo és una cosa mal feta, el que he de fer és pagar perquè m'ho facin. Doncs quan ella va pagar perquè havia aparquessin el cotxe, de parc a cotxes, quan va rebre els diners, es va mirar el noi i li va dir moltes gràcies, senyor. I en ella no se la va mirar ni a la cara, va recollir les claus, es va girar cap al noi i li va dir moltes gràcies, senyor. I ell, que no era ni el seu cotxe ni els seus diners, això el va sorprendre. I ella diu, és que jo això ho visc cada dia en molts altres gestos i en molts altres moments. Vull dir que és curiós que vosaltres no ho hàgiu vist, això. Que, què passa? A nivell de feina, a nivell de companya, a nivell de professional, ell la veia com un igual, però quan la veus al carrer o quan veus com es comporten els homes del seu país, o gent aquí també, perquè vull dir, tots hem estat educats com hem estat educats, i el canvi d'actitud respecte a l'educació de nens i nenes fa poquíssim que s'ha fet. Vull dir, han sigut les mares que han nascut a partir del 68 que han començat a canviar l'educació de fills i filles. Sí. I això és una cosa de tots, eh? No estem parlant de masclisme perquè siguin els homes, estem parlant d'un masclisme que afavoreixen les dones.
Clar, clar.
Vull dir, sí, que sí. És bueno, aquest, que encara no.
I que aquest masclisme que afavoreixen les dones, que no ha desaparegut encara, perquè el patriarcat té unes arrels tan profundes que encara hi és.
Exacte, és que això de moment encara està en l'ADN, s'ha de canviar molt a partir de l'educació, i bueno, i estem parlant de detalls constants, vull dir, encara ara hi ha un nen i una nena asseguts a taula i la mare encara tot sovint li diran a la nena, nena, recull. Vull dir, això passa, o no, el nen li donarà el tall de carn més gran. Vull dir, poder sí que té més gana, i poder sí que igualment el demanaria, i que la nena vol el més petit, però no se li acut preguntar-ho, no? Bueno, aquests són detalls, estem parlant ara d'un feminisme molt discret, vull dir, però és en el que convido a la gent a començar, vull dir, i que bé, que totes dues, tant la Bella Hadid en el feminisme de butxaca com la Chimamanda, el tothom hauria de ser feminista, acaben igual, acaben dient, l'únic que volem és un món millor per tothom, un món de respecte, un món en què els meus fills puguin ser el que vulguin ser i no el que s'esperi d'ells, saps? Habitat per persones, en aquí, mira, si vols, si tinc dos minuts, sí, llegeixo al final de la Bella Hadid.
Sí, sí, sí.
La Bella Hadid diu, he intentat explicar com està el món, tot el que fa mal, tot el que cal canviar, però m'agradaria acabar imaginant-me un espai molt lliure, un futur no gaire llunyà, que si no arribo a habitar jo hi puguin viure els meus fills. Un lloc on no calgui, no, perdona, un lloc on calgui ser res necessàriament i on es pugui ser tot el que se sigui. Un racó de món habitat per persones que conviuen amb persones, que admiren persones, que respecten les persones. El món aquell que m'havien dit de petita que potser existiria i on no hauria de fingir res, només ser jo. Aquest és el final de Feminisme de butxaca, de la Bella Hadid, i exactament i molt similar és el final de la Chimamanda Ngozi, sempre dic malament, Adichie. És que Chimamanda és molt fàcil de dir, sí, però tot el que ve a darrere ja no ho és tant.
Amb aquesta
la publicació de conferències ara s'ha extès, hi ha una col·lecció especialitzada en fer-ho, i també són unes obres molt, molt adequades per al que vol tenir una mirada de, bueno, cultura general o de visions generals des de ciència fins a política i sobretot consciència també humana. Està molt bé.
I els llibres sobre feminisme tenen sortida? És a dir, ve gent jove a buscar-los?
Sí, sobretot gent jove. I t'he de dir que, de tota manera, a part d'algun títol que es desmarca molt, com aquest de la Bella Hadid, o les dones valentes, o el de la Natza Ferrer,
sí,
el que també us interessa molt és el còmic feminista.
Ah.
El còmic que té un punt de broma, també, la Maestra de Pueblo. En aquests moments hi ha un que es diu El viaje de la Agustina Guerrero, que també és un gran llibre que es compra molt. El Persepolis és un còmic que ja és de culte, vull dir, que ja és un dels referents, fins i tot les biblioteques, quan necessiten fer una exposició especial sobre el tema feminista, ho veureu a totes, ja fa temps que va sortir, ara ha passat a Random, però era un còmic de Norma. I, però molts, ara vull dir, de veritat que, bueno, ja hem recuperat la Mafalda, que aquí no es mereixia,
sí,
es mereixia un monument, vull dir, és, bueno, almenys literàriament penso que és un autor feminista, que això també és molt d'agrair, i les mirades masculines cap al respecte a la dona i la igualtat de la dona.
Doncs aquestes dues recomanacions avui sobre feminisme, les recomanacions que ens ha fet la Teresa Calabús a la llibreria El Cucut de Torroella. Gràcies i que tinguis molt bona setmana, i parlem la setmana que ve.
Molt bé, a vosaltres també.
Més bones notícies.
Atenció a les notícies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Minut i mig i arribarem a les 9. Abans fem un últim repàs a la previsió del temps. Previsió que ens acosta l'Albert Aparicio.
El temps d'aquest dimarts ve dominat per l'ambient assolellat. Al matí, però, és fred amb mínimes que han fregat els 0 graus en punts de l'interior de la comarca. De cara al migdia, el temps assolellat contribuirà a pujar la temperatura fins als 18 graus. Demà continuarem parlant de sol amb alguns intervals de núvols prims i gran amplitud tèrmica de més de 15 graus entre la temperatura mínima i la màxima. A partir de divendres, però, nou canvi de temps on tornen els núvols i algunes precipitacions.
Ai, 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 ai. Bueno, va, gaudiu del moment del dia, gaudiu del sol, que vagi molt bé. Nosaltres tornarem demà a les 8 al Supermatí de Ràdio Capital i, mentrestant, la millor música del món a l'antena de Ràdio Capital i tota l'actualitat del Baix Empordà, actualitzada al minut, tot el que vagi passant us ho explicarem a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Que vagi molt bé.